Ciades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Els sentiments són unes vegades font d'inspiració i d'altres l'origen de l'expressió artística. Així entén la creació artística el nostre convidat Miquel Canyada i ens ho mostra a través de les seues obres de ceràmica en l'exposició Mirades en trànsit, que es troba actualment a la sala d'exposicions de la ETSA de la UPB. Benvingut, Miquel.
Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia. El nostre convidat naix a Manises, l'Horta. És perit en ceràmica artística per l'Escola de Ceràmica de Manises. És llicenciat en Belles Arts per la Facultat de Sant Carles de València. Actualment treballa com a especialista tècnic de laboratori al taller de maquetes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la UPB. Entre els premis que ha rebut, destaquem l'escultura del Parc Josep Ribera Forner de Castelló i el premi obtingut en la 17a edició de l'Espai Trobat de Benissa, 2008. A més, la seva obra ha sigut seleccionada en diverses biennals i concursos, dels quals destaquem la quarta biennal de gravat de Quart de Poblet, abril de 2011, i l'exposició itinerant a les localitats de Banyeres de Mariola, Biar, Cocentaina, Muro i Onil, al maig del 2006. Pel que fa a les exposicions, destaquem Mans que parlen, Centre Cultural de Benetússer, així com l'exposició col·lectiva Ombres i reflexos, de l'Ajuntament de València. Miquel, Manises és terra de bons ceramistes i d'objectes de ceràmica bellíssims, que no deixen ningú indiferent. Tu ets un bon exemple d'aquesta terra i de la producció artística en ceràmica. Com i quan comences la teua activitat artística?
La veritat és que la vaig a començar molt de menut, perquè als 15 anys es comencien a estudiar en l'Escola de Ceràmica de Manises, com bé acabé de dir en el meu currículum. I després vaig compaginar-ho en l'estudi d'escultura de mon pare. Aleshores, en ma casa, el fang, l'oli, aquestes coses, materials d'expressió artística, des de molt menut, ja t'he dit que a partir dels 15 anys es comença una escola de ceràmica, es tenia molt a prop. Més avant, vaig muntar el meu estudi i fins fa poc me dedicava professionalment al tema del disseny industrial en el món de la ceràmica, a reproduir les peces i originals que jo feia els altres en empreses industrials. I com te comento, ja t'he dit, des de molt menut.
Bé, creus, Miquel, que en la creació d'obres ceràmiques l'artista estableix una relació més íntima entre ell mateix i la producció de la seva obra?
A veure, cadascú pensa jo que llegeix el seu material. En el meu cas, per exemple, ha sigut la ceràmica. Jo, el fang ha sigut el material que més a mà he tingut i el que més m'ha proporcionat satisfacció a l'hora d'expressar-me en ell, no? Però, no sé, jo he provat la talla, he provat el ferro, de fet, combina algunes coses en la ceràmica i penso que qualsevol material pot ser el més adequat per a cadascú per a poder expressar-se.
De fet, quan preparàvem l'entrevista em comentaves que el control de la matèria, no? Em va agradar molt això que comentàvem ahir, no? El control de la matèria en la ceràmica. Explica'ns un poquet això. És que no. Em va agradar, no? el comentari.
No, el problema que té el ceramista és que la matèria està molt viva, és terra. N'hi ha un dit xinès que deia que, bueno, que la ceràmica és el diàleg entre l'home, el fang i el foc. Aleshores, que curris. Porta una trajectòria, una manipulació, un secat, una afegir acabats, és molt, molt laboriosa, molt artesanal i bueno, pues, sí, és un poquet complexa a l'hora de treballar-la. No és el ferro que dobles, soldes, no estic despreciant ninguna tècnica, però la ceràmica comporta un poc més de coneixements sobre el matèria.
Això és l'has de controlar.
Exactament.
I sempre és més delicada i fràgil, no? El ferro es pot tractar a martellades i la ceràmica no.
La ceràmica cau de taula a terrat es trenca.
Exacte.
El ferro no.
I quines són les tècniques que sols usar a l'hora de crear les obres? Combines tradició i noves tecnologies?
No, normalment la meva tendència està més a enfocar a lo que és la ceràmica com a tradicional, com a matèria, però va més enfocar a un món més minimalisme i un món, encara que dius el figuratiu, però parlaríem de tècniques més depurades o més senzilles d'alguna forma per a poder aplegar aquests objectius. Sí que he utilitzat el vídeo per a poder que sigui un complement més el de la meva obra i però bueno, sí que realment la ceràmica és on jo me sent a gust i és el meu món i les formes de tridimensionalitat, però ja t'ho dic, el vídeo és un complement més i altres tecnologies podrien ser un complement, que no negue que no puguen ser, però jo la meva tendència és sempre a la ceràmica tradicional en l'aspecte de construir en ella, no el resultat final, no va ser el segle XVIII, el segle XVIII, el fletxe metàl·lics, no, jo per ahí no vaig, però les altres tecnologies com a complement me les quedé.
De fet, abans parlaves tu d'una dita, havies xinesa, era?
Sí.
Xinesa, doncs una dita per als cantants és que hem de modelar la veu com si fos argila. Aleshores, és una imatge molt bonica perquè doncs, permet pensar que la veu realment pots fer amb ella el que tu voldries. Mm-hmm. Aleshores, una de les preguntes que volíem fer-te era els materials que són modelats per a crear les teves obres, quins són en general, i si alguna vegada has usat materials de tipus reciclable, si és que es pot parlar en aquesta àrea també.
Sí, com estic comentant tota l'estona, el meu principal material, per dir-ho d'alguna forma, és la ceràmica. I quan modelen ceràmica i treballen la ceràmica, el gres, més concretament, d'alta temperatura. I per supost que sí, combinen altres materials com el ferro, el bronze, plàstics, fusta, he intentat combinar o que sigui un complement més per ajudar-li a la ceràmica. I efectivament, és reciclat, tinc una peça concretament, Païs uns altres, que si algú passa i la veu en l'exposició, la pot...
És una de les meus prefe.
Però és l'anomeni. Aleshores, aquesta peça està s'ha utilitzat l'asfalt triturat.
L'asfalt triturat, sí, que fa com una mena de catifa redona,
exactament.
No? I després damunt ja... Explica-la perquè és molt bonica.
No, són unes mirades, una composició de mirades i... Aquestes mirades estan soterrades, simulant d'alguna forma el soterrament en el quitran triturat.
El quitra.
Simulant com si fos terra, una espècie de terra volcànica i demés.
No, la veritat és que el muntatge és molt bonic, és molt xula.
També tinc una altra que és unes gavietes, les gavietes de Pardalet, de tota la vida, i dins, pues, s'ha ficat ceràmica.
Sí, hi ha un...
Pardaleig és ceràmica, no.
Pardaleig és ceràmica, no.
Són
unes figuretes.
Són unes figures molt interessants, també, que després comentarem i després encara la gent encara pot anar. Us recordarem que fins al 3 de juny té l'exposició disponible per poder visitar-la, i tant.
I es farem ganeta.
Sí, n'hi ha peces molt xules, després ho comentarem. Sí.
Molt bé. I volia preguntar-te pels acabats. Els diferents tipus d'acabats, tu quins són els que sols donar a les teves obres?
A mi m'interessa molt de la ceràmica cruga, per dir-la d'alguna forma. No cruga perquè té que passar pel forn, perquè si no es desfarien les mans. Uh-huh. Però m'interessa molt l'acabat de la ceràmica pura i dura. Uh-huh. Com a molt, en la primera cuita podríem donar-li fer-li una monococió d'engobes, ossits i demés. L'engobe embrunyits i demés. I com a complement, que no sol utilitzar molt, però bueno, en aquesta ocasió hi ha una peça que sí que me feia falta utilitzar i vaig fer-ho, és una segon cuita, l'esmalt. L'esmalt apropiat per a aconseguir l'acabat de la peça que me faria falta.
Molt bé.
I, Miquel, el dia 4 de maig vas inaugurar la teua exposició anomenada Mirades de trànsit, que encara podem visitar. Quin és l'objectiu d'aquesta exposició?
A mi, anem a veure, el que més m'interessa és el món dels sentiments i és el que he tratat de reflexar en aquesta exposició. Sobretot perquè els sentiments, les mirades, el comportament humà. Aleshores, jo faig una proposta i aquesta proposta o llança la pedra, no, per dir-ho d'alguna forma, i a veure la gent com respon. El que més m'interessa és això, és remoure algo per dins, a veure què conclusió puguem aplegar en aquest món de sentiments, que a voltes, pues, inclús la mirada, no?, que està ahí, però no sabem aprofitar-la bé, considero.
Quan la vas a inaugurar, doncs, podíem distingir diferents seccions. Ens podies comentar per què ho vas disposar així?
A veure, tota l'exposició està basada en el mateix tema. Uh-huh. La mirada, els sentiments, d'una forma o d'altra, tot va a morir una altra volta als sentiments. Per necessitat de l'exposició, l'exposició està subdividida en una altra exposició menuda, més menuda, que està dins de la mateixa. Aleshores, em feia falta d'alguna forma diferenciar l'espai, jugar en l'espai per a que aquesta exposició, aquesta subexposició, estiguera inclosa dins d'això, però que tinguera el seu apartat i trencara en tot el demés. Ese és el motiu, realment, de lo que és la partició en tres espais de l'exposició.
Sí, perquè tenim l'espai més central, val, mm-hmm, que estan les peces també més grans, no, mm-hmm, que ocupen més espai, mm-hmm, i després ja la part que tenen tres dies com una espècie... Per a mi em recorda com una mena de casa, val?
Sí, el rebedor...
El rebedor molt gran, no?, el rebedor menjador, mm-hmm, i després ja el passadís, amb un costat de l'altre, doncs, tota la sèrie aquesta que ens comentaràs de gravats, que són molt bonics també, i després hi ha una habitació ja més ampla, no, que sí, podia, sí, ser, no sé...
Sí, ha sigut una forma de jugar també l'espai, sí, i ja t'ho dic, per necessitar...
No, però a mi m'ha agradat molt la sensació de deixar les més grans fora, i a més la que comentarem ara de seguida, tot seguit, amb els companys, és molt bonica també.
Bé, en aquesta exposició, Mirades en trànsit, hi ha una secció que es diu Mans que parlen, que recull el resultat d'un projecte que vas dur a terme en un centre d'acollida. Es pots comentar com va sorgir aquest projecte?
A veure, tot sorgeix sempre per la meva necessitat de parlar dels sentiments, no?, i de la gent que puga expressar-se, puga sentir-se identificat. Aleshores, en aquest cas, el meu enfoque i l'objectiu era oferir a unes dones, per desgràcia, de maltrata de gènere, en el que jo les anava a oferir, volia oferir-les un espai, que és el meu, que és el fang, mm-hmm, per a poder expressar-se damunt d'aquest fang. Mm-hmm. I bé, va ser a través d'una coneguda, una amiga meva, l'Ali Castella, que la veritat és que me va facilitar molt l'accés a aquestes persones, i aquestes dones van estar encantades de treballar en aquest projecte. Aleshores, va ser, bueno, molt gratificant, tant per ella, per a mi, sobretot, com per a elles, pel que m'havien comentat després. Aleshores, es tractava simplement de que elles expressaren sobre un suport en blanc, que era una peça de fang, per dir-ho d'alguna forma, una ratxola de fang blanca, mm-hmm, i elles podrien ahir, sobre aquesta fang tendre encara, poder expressar el que volgueren, i jo de filmaria com a mere espectador, estaria filmant-los el treball. No? Mm-hmm. I això, juntament del resultat final, seria el resultat de l'experiència.
Molt bé.
Mm-hmm. Molt interessant. I empreses molt,
a mi em sembla que sí. De fet, pensé, tinc ganes de reprendre el tema i llavors si fem alguna cosa més sobre
en tema. La mateixa línia.
Sí.
Mm-hmm. Ah, Miquel, el visitant troba una secció que són gravats produïts amb una tècnica molt costosa. Ens pots comentar per què és tan costosa aquesta?
Anem a veure... Es refereixes a la tècnica de la manera negra.
Sí.
És una tècnica un poquet difícil, més que res, bueno, és prou difícil, la veritat, més que res perquè partís, normalment quan un fa un dibuix, el fa sobre un paper en blanc i es comença a afegir-li el grafito i va afegint negre, negre, negre fins a que va construint el volum. En aquest cas, l'explicació més senzilla que se m'ocorreix és esta, no? És, jo partís d'un full totalment negre i d'aquest full negre es va traient les llums. O sigui, el concepte canvia, el procés és al revés, totalment al revés. En vez de traure la foscor, traga la llum. Aleshores, bueno, a banda de treballar en negatiu i positius, és un concepte que si no l'acabes de controlar, pues, doncs pot donar molt de problemes. I és complex.
La veritat és que n'hi ha molt bonics. Jo recordo que n'hi havia un que era d'un cos nu, pensé, i això era molt bonic en el joc que hi havia de llums, i després també un llit, si no recordo malament.
Un llit buit,
i després estava al costat del cos. I aquests dos eren molt boniques, molt boniques, em van agradar molt. Maria Luisa també va venir, i li van apanyar també molt. La van veure.
I com a no, mirades també n'hi ha.
Sí, les mirades també, per descomptat. són molt boniques. No? N'hi ha tota una secció que són mirades. Vale. Com estàvem comentant abans, en eixa sala, no?, que ens rep d'esta casa, quan anem a veure l'exposició, doncs, trobem una que és especial, no?, que és Trencant Murs, que és la que aquesta escultura ens mira des de fora i des de dins de la sala d'exposicions, perquè és molt interessant. No? Per això convidem tots els oients que no hagin anat que hi vagin a veure-la. Aquesta obra està inspirada en una altra que s'anomena Mira, mira't, mira, que a més mira tots els ciutadans d'Orpesa, ja que allí va rebre el primer premi de l'11è certamen d'escultura a l'aire lliure, l'escultura, no? Escultura a l'aire lliure, de l'any 2010. Què va significar aquest premi per a tu i què vas voler transmetre amb aquesta escultura?
Va significar una satisfacció plena, perquè era un somni meu el tindre una escultura pública en un espai públic, que era algo que jo desitjava com a qualsevol artista que vulgui plegar a tindre algo en el carrer i que tot el món estigui ahí i que tot el món el puga gaudir, no? Uh-huh. Aleshores, què significa? Va ser algo increïble. A mi, jo me recordo el dia que me va tocar de la cosecha de cultura i me va dir, el primer que se me va ocurrir és, va en serio? Això segur.
Sí, això posava la nota de premsa posava.
La nota de premsa ficava això, era, sí. Va en serio? Creia que estava emprenguent el pèl.
Sí, la consellera diu, estava molt sorprès. Sí.
I aleshores, què volia fer en ella? Era un xoc. Continuem amb la mateixa. Vull que la gent mire, es mirem i a veure què sentim. Aleshores, el principi de l'escultura era eixe i per l'altra banda era que l'espectador poguera participar. Tenia unes finestres en les quals podia participar les seves mirades, en el conjunt de les mirades, perquè eren vora 2.000 quilos de fang i vora 200 peces. Però, clar, cada peça eren les seves mirades, dos ullets mirant. Aleshores, l'espectador passeja per dins d'ella, pot participar en ella i forma part de la cultura.
Mm-hmm. Molt interessant.
És un projecte molt
interessant. Està la
molt
bonic. Foto, sí, està la foto allà en la redona i queda molt
en un parc, en un parc, no una redona, no, en un parc.
Val, doncs vaig llegir malament. Doncs el parc és de veres, sí.
Un parc.
Sí, és que semblava així l'espai redó, però això m'he confós.
A més, és un parc de xiquets, aleshores els xiquets pues, poden jugar en ella, i entren dins, i sent fora. Espero que duri un poc de temps, almenys, perquè, clar, és el problema dels xiquets.
Doncs sí.
Miquel, per a un artista, quan li diuen que trie una de les seues obres, deu ser difícil, no? Però sabem que últimament tens un muntatge que has incorporat a l'exposició. Ens podries explicar què vols transmetre amb aquest muntatge?
És una altra forma de... Tornem a la mateixa, sempre torne... En aquest moment és on estic. Tornem a dir, a ficar el dit en la ferida, no? De dir, anem a veure què sentim, què mirem, en què participem en la mirada, participem en la mirada i a veure què sentiments es queden dins. En esta intervenció són uns caps penjats, embolicats en fil d'aram. Són quatre, aleshores torna a convidar al espectador a que participi en la intervenció, en l'escultura, i que puga passejar-se per dins d'ella. I puga pegar-li la volta a aquestes quatre mirades que a la volta estan mirant ell, els caps, que estan, a més, tancats, embolicats en fil d'aram, i cadascuna d'elles en una expressió diferent. I, bueno, és una convidació a veure què sentim dins? Què tenim per dir de nosaltres? Dins d'U és el títol. Crec que ja dic prou.
Bé, durant tota la visita a aquesta exposició, el visitant estableix una retroalimentació entre la seva pròpia mirada i les propostes artístiques que s'hi exposen, no? Que tu li fas. El fet d'haver deixat un bloc de notes a l'eixida de la sala és perquè vols que el visitant hi deixi la seva mirada en trànsit per escrit?
Totalment d'acord. És així. És el que m'interessa, sí, per supost. Mm. Jo crec que jo no hauria d'estar així parlant. Crec que hauria d'estar parlant de la gent que l'ha vist l'exposició.
Mm-hmm. Però convidar-los a tots era més complicat. Ja, és fàcil convidar-te a tu.
M'imagino que sí. M'imagino que sí, però jo crec que seria més interessant el seu punt de vista que el meu. Mm-hmm. Val? I és la intenció de tota l'exposició. I, per supost, clar, jo vaig ficar el bloc allí perquè volia que la gent me diguera pues, coses que havia sentit i que experiències havien passat per dir d'ell.
Uh-huh. A mi la d'autorretrat, per exemple, que això és una de les que me les vas mostrar quan vaig anar a visitar-la, em va agradar molt. Això és molt interessant, no?
Diu molt de mi.
És un secret, és un secret. Ja s'ha quedat enregistrat.
Sí, vaig a que la veig, si volen, no?
I ja per acabar, ens agradaria que ens comentares quina és la valoració que fas de l'exposició i que ens recordes fins a quan es pot visitar.
Es pot visitar fins al dia 3 de juny. I la valoració és estupenda que pugui dir, o sigui, és meravellosa. La gent que ha escrit i m'estava contant coses, llevant algun comentari que en este món n'hi ha que haver de tot, però bé, llevant això, meravellosa, encantadors. I la gent quan m'ha vist pel carrer m'han comentat coses que, bueno, que me van a dir, m'imagino també, no? Però,
bueno. Tens algun projecte en marxa?
Ara tinc algun en marxa, però quan sol fer algo me deixa una estoneta de temps per a digerir les coses. Ara, de moment, bueno, porto un concurs que vull presentar-me i vull fer altres coses, però me passa això. Quan pegue l'arrencada, després tinc un paró i tinc que parar, perquè a més és que no puc continuar.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Miquel.
I, bueno, moltes gràcies i sobretot agrair-vos programes com aquest que, que facin aquest recolzament per el món de l'art i de la cultura.
I sobretot per les persones que treballeu així a la Politècnica, que a més a més sou uns bons artistes.
Bueno,
vinga, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A continuació escoltarem l'últim segon, que forma part de l'últim disc del grup valencià Espencat, titulat Naixem Primaveres.
Mira al darrere i recorde tota una vida veig passar i si poguera tornar a donar-li a l'estart i a travessar les línies roges cartografia del teu cos per no trobar les coordenades el nord i les petjades i arribar a un lloc sense nom i de bobinar anar pels camins que no vam anar visar les veles en un mar si poguera tornar-te a besar rebobinar, encendre els teus llavis i no pensar, tocar les estrelles i tremolar, si poguera tornar-te a tastar. No sé el final d'esta història, jo vull ser esta nit el teu heroi. No em guardes en la memòria, només vull que em dones l'últim segon. A tu, sempre ho he sigut, a les teues manies, als teus pits i junts, vam provocar terratrèmols junts, i vam escriure diaris plens de fum. Tornar a néixer, tornar a ser un xiquet, tindre el secret de la vida eterna, que fores tu l'únic govern que engoverna. Que fores tu l'únic govern que engoverna. We'll be right back.
de Sant Francesc, al cap de barbaria en moto. No em puc llevar del cap eixa foto, ni eixa posta de sol de postal.
Que despertava el nostre instint animal.
Tota l'ànim impregnava del teu olor, en la foscor tu eres la lluerna, i és que eres tu l'únic govern que em governa. Perquè eres tu l'únic govern que em governa.
Jo vull ser esta nit el teu heroi. No em guardes en la memòria, només vull que em dones l'últim segon.
No sé el final d'esta història. Jo vull ser esta nit el teu heroi. No em guardes.
Pleiades, en UPB Ràdio, en la 102.5 de l'FM.
En Pleiades, millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat a les paraules taulell i bescuitar, dos termes relacionats amb tot el que hem parlat amb Miquel Canyada. Tot seguit escoltem les frases que en llis Toni.
Al llarg de la història, el País Valencià ha sigut un important centre productor de taulells i altres objectes ceràmics. Primer a l'Horta de València, a l'època medieval, i a partir del segle XIX a la Plana de Castelló. Recordeu que hem de bescuitar les peces noves que hem preparat per a la propera exposició.
Pel que fa al mot taulell, en el context de la construcció i en especial de la ceràmica, ens referim a la peça de ceràmica de forma prismàtica i de poc gruix, generalment de secció quadrada o rectangular, però també hexagonal, usada per a fer paviment. Recordo que en valencià hem de dir taulell en comptes del castellanisme azulejo. Quant al mot bescuitar, en el context de l'art i en especial en ceràmica, es refereix a coure per primera vegada una peça de ceràmica sense posar-hi esmalt. Relacionat amb aquest verb tenim el substantiu bescuit, que en el context ceràmic es refereix a qualsevol pasta ceràmica no esmaltada, després d'haver rebut l'acció del foc. Cal tenir en compte que en valencià no hem d'usar els barbarismes bizcocho o bizcochar. I ara volem que penseu, perquè diem en valencià, doncs aquest refrany. Toni, ens el llig.
La darrera exposició d'aquest escultor pretén ironitzar sobre els vicis i defectes de la nostra societat. Així, una peça que representa un personatge important, un càrrec polític o un magnat financer, pot ser, porta per títol «Mira de què es vanta i sabràs què li falta».
Aquesta frase, mira de què es vanta i sabràs què li falta, es diu quan una persona presumeix d'una qualitat o una habilitat o virtut de la qual escasseja.
I ara escoltem Sau interpretant El més gran dels pecadors, un grup que es va formar el 1987 i va durar fins al 1999 en morir Carles Sabater, el seu cantant.
Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes de cridar cada dia en algun lloc sud del tren de mitjanit.
Hi ha poetes que s'han perdut pintant grafitis a les seves parets, molta gent que es troba sola.
Sovint em sento enganyat quan em veig en el mirall. No tinc prou a somiar, necessito desfer-me d'aquest pes que em té del cor.
Hi ha sirenes que estan cantant la llegenda d'un vent mariner, molta gent que es troba sola.
Estàs en Pleiades.
En la 102.5 de l'FM.
En Pleiades, preguntant, es va a Roma.
Thank you.
I aquesta setmana, en Preguntantes va Roma, Joan Fuster ens porta a conèixer les belleses i la història de Gandia, ciutat borjana.
Gandia és una altra ciutat borjana. El viatger la veurà, en la seva primera impressió, com un poble més, a l'estil de la Ribera o de la Plana. Populós, cordial, insípid. En constant modernització i amb l'abundància de pessetes reflectida en les façanes, però una mica buit, insistisca a simple vista, de reminiscències agràries. Tanmateix, un parell de construccions aparatoses i més encara el sentiment popular ens parlen de seguida dels Borja. No ens hem pas d'enganyar. A Gandia, Borja sona de manera molt distinta de com sona a Xàtiva. La vinculació de la ciutat al cognom papal arranca del mateix Alexandre VI, el qual va comprar per als seus fills el ducat de Gandia, que abans pertanyia als descendents de l'infant en Pere, fill de Jaume II. Però, en realitat, és Sant Francesc de Borja qui centra l'orgull dels gandiencs, un Borja sant, el Sant Duc, Sant Borja. Besnet del papa Alexandre, Francesc va néixer a Gandia el 1510. Fou personatge principal en la cort i en la política de l'emperador Carles V. I després d'un episodi entre ascètic i romàntic, «No servir, senyor, que es puga morir», va dir davant el cadàver fètid de l'emperadriu Isabel, ingressà en la Companyia de Jesús, de la qual va ser general. Sant Francesc va viure molt a Gandia i es preocupà per la seva ciutat natal. Va fundar-hi una universitat i d'altres institucions, compongué música per a les monges dels seus convents, la governà amb zel de pare. La seva casa natalícia, el Palau Ducal, és avui santuari i residència dels jesuïtes, casalot d'estil molt barrejat, en les sumptuoses dependències del qual es conserven relíquies del benaurat i quadres, mobles i decoracions d'elogiable excel·lència. Sant Borja va ser canonitzat el 1671 per Climent XI, és, no cal dir-ho, el patró de Gandia.
I la pregunta d'aquesta setmana és...
El Palau Ducal dels Borja de Gandia és un dels exemples d'arquitectura civil més emblemàtics i importants del patrimoni arquitectònic i ornamental valencià. La Universitat Politècnica de València, a través del seu Institut de Restauració del Patrimoni, ha portat a terme recentment la restauració de les pintures murals de la Galeria Daurada d'aquest palau, que conformen un conjunt pictòric únic al nostre país. La restauració en conclogué l'any passat. Ens podríeu dir, però, en quines dates es van realitzar originàriament aquestes pintures i qui en fou el pintor?
La repetim.
Ens podríeu dir en quines dates es van realitzar originàriament les pintures de la Galeria Daurada del Palau Ducal dels Borja de Gandia i qui en fou el pintor?
Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. La repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us demanàvem...
Amb quin sobrenom és conegut Jaume d'Urgell?
I la resposta correcta és...
El comte Jaume II d'Urgell és conegut com el Dissortat a causa de la seva tràgica vida. Aspirant al tron de la corona d'Aragó arran de la mort del rei Martí V sense un successor clar, fou finalment descartat per l'assemblea reunida a Casp l'any 1412 per a triar el nou rei, que li preferí l'infant castellà Ferran d'Antequera. Creient-se amb més dret a la corona que el seu rival castellà i tenint encara molts partidaris arreu dels territoris catalano-aragonesos, el comte d'Urgell es revoltà contra la decisió dels compromissaris de Casp al juny de 1413. Assetjat al castell de Balaguer, el comte revoltat s'hagué de rendir al nou monarca al cap de pocs mesos. Llavors fou processat i condemnat a mort per traïció, pena que li fou commutada per la d'empresonament perpetu. Tots els seus béns foren confiscats i malvenuts, així com els de la família i la seva germana Elionor d'Urgell. S'ordenà enderrocar el castell Formós de Balaguer, que era Palau Comtal i símbol de la resistència. Jaume va ser empresonat i començà un llarg bandejament per les masmorres dels castells d'Urueña i Mora de Toledo, de l'Alcàsser de Madrid, de Castro Torafe, Zamora, de Terol i, finalment, de Xàtiva. A la capital de la Costera visqué en una reclusió més digna a instàncies d'Alfons el Magnànim, fill de Ferran d'Antequera. El dissortat Jaume d'Urgell va morir al castell de Xàtiva l'1 de juny de 1433.
I aquesta setmana la persona guanyadora és Maribel Heredia Vargas. Maribel, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera. Ajudes.
Formació.
Cinema.
Concerts.
Tot, ara,
en l'agenda de l'àrea de promoció i normalització lingüística. Us recordem que dimarts 24 de maig, a les 19:30, al Paranimf de la UPV, es presentarà el llibre La cançó en valencià de Josep Vicent Frechina i actuarà el grup Arthur Caravan. L'acte començarà, com ben bé hem dit, a les 19:30, amb les intervencions de l'acadèmic Honorat Ros, membre de la Junta de Govern de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i del crític i escriptor Josep Vicent Frechina, i continuarà amb l'actuació d'Arthur Caravan. L'entrada a l'espectacle serà lliure i la capacitat és limitada. Podeu trobar més informació a la pàgina web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i a l'àrea de promoció i normalització lingüística.
I nosaltres ens acomiadem i us desitgem molt bon cap de setmana. I recordem, han intervingut Elisa Giner,
Antoni Martínez
i després Débora Escrivà. Elisa Giner us vol dir també bon cap de setmana, vinga.
Bon cap de setmana.
Vale, és que no la tenim en aquest moment. Doncs vinga, el que sí que volem recordar-vos és que no us podeu perdre l'exposició de Miquel Canyada, que està a la sala d'exposicions de l'ETSA, d'Arquitectura Superior, i que podeu trobar-la, si no recordo malament, de 10 fins a les 7. Crec que el convidat ens ha comentat que no tanquen a migdia. No us la podeu perdre, hi ha muntatges molt bonics i de segur que recordareu moltes mirades.
Fins al 3 de juny.
Exactament.
No us la perdeu.
Vinga, adeu.
Adeu.